earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around.
Víctor, Alexandra, benvingut una setmana més.
Bon dia, Carme.
Avui parlem i dediquem aquests minuts a parlar de Rita Hayworth, que va morir el 14 de maig del 1987.
Sí, sí, va morir a l'edat de 68 anys.
Jove.
Sí, una edat prematura. No estava previst, la biologia no preveu morir tan aviat, no? Però va tenir mala sort. L'Alzheimer se la va endur, eh? Ella va arribar, es pot dir que va arribar al cim més alt de la glòria de Hollywood, va arribar a dalt de tot, però el preu que va pagar va ser terrible, eh? Va ser un preu terrible. La seva infantesa i adolescència va ser molt traumàtica perquè tenia un pare, que era Eduardo Cancino, que abusava d'ella sexualment. I a més la va convertir en dona molt abans del que li toqués. Als 14 anys ella ja ballava amb ell, perquè ell era ballarí, i aleshores doncs la maquillava com si fos una noia més gran, per dues raons. Una, perquè preferia que semblés una dona més gran per fer-la dona, i a més perquè, clar, no podies actuar segons quins llocs amb una nena que fos menor d'edat, i per tant doncs així eludia una mica la justícia. Tot plegat li va crear uns traumes terribles.
I a més,
per més inri, la mare, que es deia Volga Hayworth, de qui ella agafa el cognom, doncs era una dona alcohòlica que doncs no va intervenir mai. Sabia, coneixia els abusos del seu marit amb la noia, amb la seva filla, i mai no va intervenir. Vull dir, va deixar que els abusos continuessin. I és clar, tot això la va marcar Rita de per vida, per sempre.
Una joguina trencada.
Sí, una de les moltes joguines trencades que Hollywood dona, que ha donat al llarg de la seva història. Ella als 19 anys es casa, molt jove, als 19 anys es casa amb un home molt acabalat, que es diu Edward Judson, que la converteix en una estrella. Però és un home que, esclar, la maltracta també. Ella fuig del pare i es casa corrents amb aquell home, pensant que allà he provat el foc a les brases, perquè aquell home la tracta com un objecte, i fa que ella doncs tingui relacions amb productors perquè li donin papers. I, però això, és el que li canvia el físic, perquè ella és morena i a més tenia el cabell molt, un front més petit, i aleshores li posa per un sistema d'electròlisi, fa que els cabells doncs li creixin molt més amunt, li fa un front més ampli, li posen els cabells de color panotge i la transforma físicament. I aquí, però vaja, ella és un ella fa papers petits fins que arriba el moment de la pel·lícula Gilda.
La gran pel·lícula.
És la gran pel·lícula de la seva vida, amb Glenn Ford. És la història d'una dona doncs que es casa amb un home ric, un home de negocis, i que es troba de cop i volta que l'home pel qual treballa, un
empresari.
Sí, però aquest empresari té un home que treballa per ell a sou. Mm. I resulta que aquest personatge és un examant de Gilda.
La senyora de Valin Munson, señor Farrell. ¿Qué le ha parecido?
Enhorabuena. No se felicita a la novia, Johnny. Se felicita al novio. Bueno, pues, ¿qué es lo que se dice a la novia? Se le desea suerte. Suerte.
Gracias, señor Farrell. Según mi marido, tiene usted mucha fe en la suerte.
Hacemos nuestra propia suerte, John y yo.
Tendré que probar yo alguna vez. Lo probaré ahora. Dile que venga a cenar con nosotros, ¿vale?
Es una orden. Vente, Johnny. Dejaremos a Gilda que se vista. Ponte muy guapa, mi amor. Quiero que todos te admiren.
Haré todo lo posible. Me gusta hacer buena impresión a los empleados. Mucho gusto en conocerle, señor Farrell.
Se llama Johnny, Gilda.
Oh, perdón. Es un nombre tan difícil de recordar y tan fácil de olvidar. Johnny. Eso es. Hasta luego, señor Farrell.
Hasta luego, señor Munson.
Quanta ironia, no, en aquestes paraules, tan difícil de recordar. Gilda, que és la gran pel·lícula de Rita Hayworth i que tothom recorda per aquesta famosa bufetada que li va clavar en Glenn Ford.
Sí.
Una acció que ara mateix, això passava el 1946, però ara mateix, amb aquesta mentalitat d'avui dia, com es veuria això?
Clar, han passat 70 anys d'aquesta pel·lícula i això es nota. La pel·lícula continua sent efectiva, és una gran pel·lícula, però, i ella està esplèndida, formidable, fabulosa, però la bufetada avui dia tindria unes altres connotacions. En aquell moment, doncs, va impactar, va ser un impacte aquella bufetada. Però,
és que li gira la cara, literalment.
Sí. Però avui dia, doncs, que hi ha més consciència social en el terme de la violència de gènere, la lectura de la escena seria una altra, en tot cas. És una bufetada ambigua perquè té dues motivacions. Una és la gelosia, i amb uns sentiments amagats que perduren i que, per tant, es manifesten a través d'aquell gest de violència, i l'altra és la possessió, el sentit de possessió masculí de home-dona, no? És a dir, per tant, hi ha aquelles dues coses en el gest del Glenn Ford. Val a dir, de tota manera, que la pel·lícula que fa l'any següent, La dama de Xangai, amb el que era el seu marit Orson Welles, li donen una altra bufetada, i li dona Orson Welles també, en aquella pel·lícula.
O sigui, maltractada a la gran pantalla i maltractada a la vida real.
Sí. És que, sí, a vegades semblava un destí indestriable, oi? Un dels destins. Aquí també és una dona casada, aquesta pel·lícula, que, doncs, té un amant. I aquesta és l'escena entre Orson Welles i Rita Hayworth, la dama de Xangai, just després que ell li hagi donat la bufetada.
No creí que haria eso.
Yo tampoco.
Está asustado, ¿verdad? Está asustado. Yo también lo estoy.
¿Por qué me hiciste creer que necesitabas ayuda? Tu carácter es otro. Si necesitas algo, lo coges tú misma.
No soy lo que te imaginas. Me limito a intentarlo.
Pues adelante. Lo conseguirás.
Oh, Michael. Dime, ¿qué es lo que temes?
¡Hasta luego, muchacho!
Ahora él ya sabe lo nuestro.
¿Tú crees?
¡Adiós!
Amb Orson Welles com a parella la gran pantalla, i hem de continuar ara parlant, per exemple, sembla de Pale Joy, no?
Sí, perquè ella, de fet, va ser una aparició, aquesta pel·lícula, que també anava en detriment d'ella mateixa. És a dir, ella és una dona que ha patit molt, vull dir, una preadolescència traumàtica, no ha tingut infantesa, una adolescència també traumàtica, i després una maduresa maltractada per diversos homes. Es casa cinc vegades,
I cap ni una li va sortir bé.
No sortien bé. Amb Orson Welles podríem dir que, home, no és que la maltractés, però no compatibilitzaven, finalment. Ell l'abandona, ella. I després ella té tres matrimonis, amb el príncep Alicant, amb un cantant argentí que es deia Dee Hames, que s'hi casa perquè no el deportin, perquè està carregat de deutes i que la pagava a dojo. I James Hill, que és un director que també la maltractava i que volia que ella continués sent actriu quan ella ja volia plegar. En fi, ja li costava memoritzar els diàlegs, etcètera, no? I aleshores, doncs, ara escoltarem un moment de la pel·lícula Pale Joy, que és un musical de Broadway de l'any 57, que el va portar a la pantalla Frank Sinatra, la Rita i la Kim Novak. I aquesta escena, hi ha Sinatra, que mira mentre ella canta una cançó, i hem de parar atenció en el canvi que hi ha, que es produeix entre la veu parlada i la veu cantada.
You're looking at a former stripper, but before I unzip one zipper, I want it known I was quite the artiste, but the intellectual kind. What was I thinking while I worked, you might ask? While I worked, these thoughts kept crossing my mind. Walter Lippmann wasn't brilliant today. Will the Giants ever take it away?
I was reading Schopenhauer last night. And I think that Schopenhauer was right. Sigmund Freud has often stated dreams and drives are all related. Zip. I'm a firm believer. Dorothy Dix's daily column tells that love is dear and solemn. Zip. I could take or leave her. Zip. It took intellect to master my art.
Pel Joy, aquest musical de Broadway, i hem estat atents a això que ens comentaves.
Sí.
Hi ha una diferència evident. Aquí ens hem de preguntar si era realment ella qui cantava.
Clar, no cantava ella. Ella sabia ballar, ballava molt bé, perquè evidentment
sí,
va ballar tota la vida, no? Però no sabia cantar, no tenia el do de cantar, i per tant l'havien de doblar sempre que ella va cantar en alguna pel·lícula, la van doblar. En aquest cas, en el cas de Pearl Joy, la va doblar la cantant nord-americana Joan Greer, que també la va doblar a la Dama de Trinitat. I a Gilda la va doblar una altra cantant que es deia Anita Ellis, que encara és viva, té 95 anys, Anita Ellis.
Ha tingut més sort aquesta, no?
Sí, és la que cantava Put the Blame on Mame, quan hem obert aquest espai, i la veu que sentirem quan el tanquem al final, cantant Amado Mio. Aquí els productors, quan li donen Pearl Joy a Rita Hayworth, també es rebegen molt amb ella, perquè li donen un paper de dona madura. Aquí tenim un home, que és Frank Sinatra, que es debat entre la mort d'una dona més jove, que és la Kim Novak, i la Rita Hayworth, una dona madura, i li estan dient que ja li arriba el relleu, no? Li arriba l'hora del relleu. Però clar, té 40 anys només, no? És que dius,
estava molt castigada.
Sí, no? I aleshores, doncs... Clar, és una mica degradant per ella haver de fer el paper de la dona finalment, doncs, postergada. Després, de tota manera, li arriba una pel·lícula que encara li dona un paper més cruel en aquest sentit. Es diu Taules Separades.
Amb la mateixa edat o bastant més posterior?
No, poc després.
Poc després.
L'any següent, el 58. Amb Burt Lancaster, Deborah Kerr i David Niven. Tot passa en un hotelet del sud d'Anglaterra, és una obra de teatre adaptada al cinema, una obra de Terence Rattigan, i aquí trobem una dona madura, que és la Rita, i que coincideix en l'hotelet amb el seu exmarit, que és Burt Lancaster. Hi ha una escena molt dura, molt cruel a la pel·lícula, en què ell, estant a les fosques, obre llum, li posa llum a la cara i li diu, mira't, ets vella, 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 mira les arrugues que tens i tot això, no? És terrible, és una escena cruel, cruel, cruel. Però és una escena, plàsticament és extraordinària, però és cruel per la seva persona. I és clar, el personatge que li donen en aquesta obra, Taula Separada, s'ajusta molt bé a ella, perquè representa que és una dona que se sent molt sola. I Rita, la Rita Hayworth real, tenia pànic a la soledat.
Dime, cuando dices que me necesitas, ¿es a mí o es que necesitas mi amor? Porque si necesitas mi amor, lo tienes.
Es a ti, John.
¿Por qué? ¿Por qué?
Seguramente porque tú eres lo que yo no soy. Honrado, bueno, digno de confianza, sincero.
Virtudes que ya no tengo. Es que nunca podría satisfacer tus deseos. Y tú tampoco satisfarías los míos.
Tampoco lo intentaría otra vez. Ya no te molestaré más.
¿Te vas a Nueva York?
Supongo que sí.
Allí debes tener amigos. Centenares de amigos, gente.
Tú conoces el mundo mejor que eso. Por muy raro que parezca, puedes estar más solo en Nueva York que en este hotel. Aquí, con vuestras mesas separadas, os habláis unos a otros. La soledad dentro de una muchedumbre es peor. Es más penosa, más espantosa. Más espantosa, John. Más espantosa. Soy terriblemente cobarde. Nunca me he atrevido a encararme yo sola con nada. Enfermedad es una operación, todas esas cosas. Pero lo que no puedo soportar es hacerme vieja. Y sola, la camarera me va a sorprender llorando.
Dura la situació, eh?
Molt, sí, sí. perdó, és la seva vida. I a més en aquesta pel·lícula era li van donar el paper pensant que realment era ella la fi d'una estrella meravellosa, una joguina trencada, com deies, de Hollywood, en definitiva. Però Hollywood fa això, eh? Hollywood crema les seves estrelles a una velocitat de vertigen. I després va arribar l'Alzheimer. Poc després va arribar l'Alzheimer, ella ja no li costava molt memoritzar els papers. Havia vingut a Barcelona a rodar la pel·lícula El fabulós món del circ amb John Wayne, i ja no podia memoritzar gaire, i arriba un moment en què ja després van cadira de rodes i coincideix en un hotel amb Orson Welles, que havia estat el seu marit. Això passava doncs quan ella tenia 61 anys, i ja no el va reconèixer. Ell la va saludar i ella ja no el va reconèixer, ja oblidava. Va ser terrible també els últims anys de la seva vida, perquè una de les coses de l'Alzheimer és que la gent, aquestes persones, recorden molt, tenen els records d'infantesa. I aleshores, és clar, els records d'infantesa de la Rita eren esfereïdors, i per tant recordava tots els maltractaments del pare i tenia pànic entrar a la seva habitació. S'agafava el mànec i no volia entrar a l'habitació, perquè a l'habitació ella imaginava que l'esperava alguna cosa terrible. I al final no deia res, es passava hores asseguda en una butaca a casa seva, no deia res, a vegades li posava música, se li il·luminaven els ulls, s'aplaudia i es tornava a quedar callada i no deia res. Una mica recuperant el paper que a vegades li havia tocat amb el que va ser el primer marit que la maltractava, que els que la recordaven en aquella època sabien que ella era una dona que deia monosíl·labs, no gosava parlar davant del marit, no la deixava ni parlar. Fer tot això és terrible, no? I aleshores doncs arriba el 14 de maig del 1987, que és quan ella ha mort, a l'edat de 68 anys. De manera que avui li hem recordat, li hem fet aquest petit homenatge, perquè des del meu punt de vista Rita Hayworth és una de les dones més meravelloses que ens ha donat el cinema, i la profunda tristesa dels seus ulls i el crit desesperat en demanda de tendresa del seu somriure viuran per sempre en el nostre record.
Una biografia terrible per una gran estrella de Hollywood, avui Rita Hayworth.
Això mateix.
Ens acomiadem fins la setmana que ve.
Amb Amado Mio.
Víctor, gràcies.
Forever and let forever